Lletres Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimecres 11 de març en què vos explicam que el ple del Parlament ha derogat sense sorpreses la llei de memòria democràtica amb els vots del Partit Popular i de Vox. La norma cau a iniciativa del partit d'Abascal 8 anys després de la seva aprovació. El PP hi ha votat a favor després que el 2024 se n'abstingués. Els populars asseguren que la llei no ha servit per reparar les víctimes, mentre que l'Esquerra avança que si torna a governar la recuperarà. Són els diputats socialista Iago Negueruela i la popular Cristina Gil.
Deberían tener vergüenza a la hora de votar. Deberían tener vergüenza por lo que son capaces de vender la palabra de una presidenta. Si una presidenta no es capaz de tener palabra, no merece ser presidenta aquí.
Que esta ley no busca recordar, sino que busca seleccionar. Exhuma unos muertos y entierra a otros en el olvido. Habla de libertades, pero silencia a las checas, las iglesias incendiadas, las monjas violadas, los sacerdotes fusilados.
Entitats memorialistes assistiren ahir al pla i es concentraren a fora per protestar contra la derogació. Tot d'una vos ho explicam, abans però repassam altres qüestions destacades. Els 14 treballadors de Gama cerquen com impugnar l'expedient de regulació d'ocupació.
El grup DAM ha comunicat al comitè d'empresa de Gama les condicions dels acomiadaments. Els ha oferit 16 vacants perquè es puguin recol·locar, 11 a Mallorca i la resta a la península. Mentrestant, el govern ha anunciat que reclamarà a la companyia 1,1 milions d'euros d'ajudes que els varen concedir.
Tot això quan es confirma un altre tancament a la indústria agroalimentària de Mallorca. La cooperativa s'esplat de Sa Pobla, dedicada a l'exportació de patata, deixa l'activitat finalment el 26 de març.
El gerent de Sesplat, Joan Company, explica a Ivetra Ràdio que quedaven pocs pagesos operatius i assegura que s'ha fet un ERO d'acord amb els treballadors.
Els socis pagesos que teníem encara operatius, en el nostre apoio s'han anat col·locant a diferents comerços de la pobla. Aquí hi ha hagut un acord a fi de que no quedés cap productor fora una solució comercial.
I augmenta l'activitat dels arquitectes de les Balears entre el 2024 i el 2025, impulsada per les legalitzacions d'habitatges en rústic.
Segons el Col·legi d'Arquitectes, el nombre total d'obres visades a les illes va augmentar un 28% entre el 2024 i el 2025. Si se li resten les legalitzacions, el creixement és de tan sols el 6%. Pollença lidera la creació d'habitatges en sòl rústic l'any passat.
I avui també destacam unes altres xifres relacionades amb els joves estudiants. Només el 4% dels alumnes de secundària de les illes dina a l'institut.
És una de les principals conclusions d'un informe sobre les cafeteries dels instituts de les Balears. Es presenta avui matí i ha estat elaborat per la FAPA Mallorca, el Col·legi de Dietistes Nutricionistes de les Balears i un grup de recerca de la UIB. Miquel Àngel Guerrero és el director de FAPA Mallorca.
Els al·lots no queden sobre baixa perquè se n'han d'anar a casa seva a dinar, sovint no viu una de vores institut, i per tant és difícil implementar activitat d'hora baixa. I per una altra banda, no se posa una opció per dinar perquè els al·lots no queden per fer activitat d'hora baixa a l'institut. Per tant, després que se mossega la cua.
I després d'un inici de setmana marcat per la volatilitat pel conflicte a l'Orient Mitjà, aquestes darreres hores el preu del petroli s'ha estabilitzat lleugerament a la baixa.
Els mercats han respost de manera positiva a l'anunci del president dels Estats Units, Donald Trump, qui assegura que han destruït diversos vaixells minadors iranians a l'estret d'Hormuz, que és un punt clau per al trànsit de combustible.
A Espanya, el govern central ha anunciat que iniciarà una ronda de consultes amb els grups parlamentaris i també amb els agents socials. A més, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà dia 25 de març al Congrés per explicar la posició de l'executiu. De tot plegat, en parlarem a les 8:30 amb Unai Sordo, el secretari general de Comissions Obreres, que avui visita les Illes. I en els esports, en bàsquet, avui hi ha derbi balear a la primera FEB. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia, l'Estia de Menorca i el Palmer Bàsquet s'enfrontaran a Vintalfa quan siguin les 8:30 del vespre en una nova jornada intersetmanal. El conjunt menorquí continua en posicions de play-off, mentre que els mallorquins arriben després de dues victòries consecutives. I en futbol, el Real Mallorca farà avui una doble sessió d'entrenament a Son Bibiloni per preparar el pròxim partit contra l'Espanyol de diumenge a Son Moix. I a la Champions, l'Atlètic de Madrid ha agafat avantatge als vuitens de final, guanyant 5-2 el Tottenham, i el Barça va empatar 1 al camp del Newcastle.
I connectam ara amb la Direcció General de Trànsit perquè ha hagut un petit accident accident a l'autopista de Llevant que està provocant alguns problemes en la circulació. Saludant Marc Riutort, bon dia.
Què tal, bon dia. En aquesta hora trobarem retencions importants a l'entrada de Palma per l'M13 des de Sant Cadera fins a l'enllaç de Sant Fusterà de la Bicintura. També hi ha trànsit molt lent a l'M20, especialment a l'enllaç de l'M13 i l'accés cap a Palma. També tenim un accident a l'M19 en sentit Llucmajor a la zona de Can Pastilla que està provocant retencions en aquest tram. I també l'M20 de Torre Ponent de Somoix hi ha alguns trams també en circulació de renta. La resta és a Xaviari i la circulació és fluida. Això és tot per ara, bon dia.
I també saludant Pedro Roger, perquè ens faci la previsió del temps per aquest dimecres. Avui la previsió es presenta inestable. Pedro, bon dia.
Bon dia, així és. Avui tornem a encetar una jornada que ens vendrà marcada per les pluges, però serà a partir del capvespre. Al llarg del matí sí que tindrem unes condicions molt més tranquil·les, però a mesura que ens acostem al migdia apareixeran núvols de desenvolupament que ja ha entrat al capvespre ens podran deixar pluges. Precipitacions de caràcter local. No plourà arreu. Això sí, allà on descarreguin ho podran fer en certa intensitat. D'altra banda, quant al vent, aquest bufarà fluix de tramuntana. Per tant, no provocarà grans complicacions al mar, tot i que sí que podrem veure qualque redal de maror, principalment a l'est de cada una de les illes. I tot això estarà acompanyat per una petita pujada de la temperatura, esperant que avui la màxima giri aproximadament entre els 17 i els 20 graus. Ara mateix tenim a les Pitiuses 14 graus a Santa Eulària i 14 també a Eivissa. A Mallorca, 10 graus a Sóller, 11 a Alaró i 12 a Santanyí. I a Menorca, 14 graus a Ciutadella i 14 també a Maó.
Són ara les 8 i 6 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i Antoni Escanelles, Toni Sastre, en Cel López, Cristina Bausà i Caterina Ben. Continuem.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
El ple del Parlament deroga finalment la llei de memòria democràtica. Aquesta vegada sí, després d'un primer intent el 2024 que no va prosperar. En aquella ocasió el PP es va abstenir només uns mesos després de la ruptura de Vox de les aliances autonòmiques amb els populars. Ara els de Marga Proens han votat sí. Era una de les condicions que havia posat Vox per al seu suport als pressupostos del 2025. Només els diputats de Vox han aplaudit després de la votació en un ple amb la presència de detractors i de partidaris de la llei que s'havia aprovat el 2018.
Familiars de víctimes i partidaris a la derogació han omplit el Parlament per seguir un debat en què la bancada de l'esquerra ha exhibit fotografies de persones represaliades. Iago Negueruela, del PSIP, acusa els populars de venuts.
Deberían tener vergüenza a la hora de votar. Deberían tener vergüenza por lo que son capaces de vender la palabra de una presidenta. Si una presidenta no es capaz de tener palabra, no merece ser presidenta aquí.
També Maria Ramon, de Més per Mallorca, Joana Gomila, de Més per Menorca, i José María García, d'Unides Podem, han parlat de traïció a les víctimes del franquisme.
Avui no entren amb pistoles, entren amb escons. Avui no disparen bales, disparen desinformació, mentides i discursos d'odi. Un retrocés en les polítiques de memòria a les Illes Balears. Gràcies al PP es compleixen les obsessions de Vox.
És una moneda de canvio, un sometimiento o ideologia. Un puñado de votos para seguir gobernando.
Parlant d'una llei de memòria democràtica que ha estat una de les polèmiques de la legislatura. De fet, la primera vegada que es va debatre al Parlament, el 2024, va ser quan el president de la cambra, Gabriel Lecent, va rompre un retrat de les Roses del Molinar, motiu pel qual té pendent un judici per un delicte d'odi. Ara, el seu company de partit a Vox, Sergi Rodríguez, diu que s'acaba amb una llei revengista.
El grave problema de estas leyes de memoria democrática es que solo sirven a un fin, blanquear al Partido Socialista, porque aquí ya no hay ni falangistas ni carlistas.
Mentre que la diputada popular, Cristina Gil, assegura que la norma no ha servit per reparar les víctimes, sinó per silenciar-ne una part.
Esta ley no busca recordar, sino que busca seleccionar. Exhuma unos muertos y entierra otros en el olvido. Habla de libertades, pero silencia las checas, las iglesias incendiadas, las monjas violadas, los sacerdotes fusilados.
Una vegada tombada la llei, aplaudiments de Vox. I besades de la seva portaveu a la presidenta Marga Proens, que no ha seguit el debat i només ha participat en la votació.
I a les portes del Parlament, més d'un centenar de persones han protestat contra la derogació.
Sí,
El diputat de Vox al Congrés, Jorge Campos, s'ha dirigit cap a ells amb el dit polze cap avall, fet que ha indignat alguns dels manifestants. La presidenta de Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, denuncia que la desaparició de la llei és una passa enrere per a la democràcia.
Només és fet, aquest simple fet de fer-ho, ja representa per una democràcia una anomalia molt greu, perquè una democràcia que no respecta els drets humans, que és, per tant, és dolorós. És dolorós per qualsevol demòcrata. Per jo ho és, com a víctima també, perquè jo pertany a una família represaliada, però per qualsevol, crec jo. Això per començar. Després, una altra cosa, és veure que ara, actualment, la llei encara és vigent, i és que el govern no feia res en temes de memòria. Però era.
Són les 8 i 10.
Atención carpinteros, Baleos Carpintería Náutica está ampliando equipo y busca profesionales del sector. Proyectos náuticos exclusivos, incorporación inmediata y salario competitivo. Es tu oportunidad. Entra en baleosyachtcarpentry.com o llama al 678 28 90 31. Baleos Carpintería Náutica. Tu talento merece más.
Informatiu Matí. L'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
I vols parlar ara del grup DAN, que ja ha comunicat al comitè d'empresa de Gama les condicions dels acomiadaments o les possibles reubicacions en l'empresa. Ara els treballadors cerquen la fórmula per poder impugnar l'ERO, l'expedient de regulació d'ocupació.
Tot i que actualment són 14 les persones que fan feina al centre de Gama a Palma, el grup de la cervesera DAM els ha oferit 16 vacants per triar la recol·locació. El delegat de personal, Jesús Ávila, ha explicat la lletra petita de la documentació que els ha entregat l'empresa.
Doncs han fet una oferta de 16 vacants en general, 11 que són aquí a Mallorca. Aquesta resta de vacants són fora de silla, per si qualcú li interessés anar fora. Tenim també que hi ha un parell de treballadors que ja estarien en condicions de segurament de fer com una prejubilació o arribar a un acord que se sentin còmodes per no tenir que anar a una altra feina.
Si queden a Mallorca, poden triar anar a la Font Major o a la logística de les cerveses. Ara, en tot cas, ha arribat el moment de bussejar dins la documentació rebuda per si hi ha una escletxa per poder aturar la decisió de DAM. En una primera lectura, el grup empresarial manté que els números no surten.
La baixada de granges que ha hagut a Silla d'ençà que han entrat ells, de 2016, i després la pujada de preus en comparació amb els preus que hi ha a la península.
Els treballadors, de moment, continuen fent feina fins al 31 d'aquest mes i sospiten que molts de tancs de llet surten cap a la península. De fet, el director general d'Agricultura, Fernando Fernández, creu que el futur d'aquest sector no està en la comercialització de la llet, sinó en els formatges.
Todo el sector ganadero que quiera sobrevivir produciendo leche tiene que pensar que la estrategia futuro en Mallorca es una estrategia basada en pequeñas queserías artesanales. El número de queserías artesanas en Mallorca ha crecido. Es decir, cuando yo entré en el año 19 habían 3 y en este momento tenemos 9.
El govern reclamarà a la companyia 1,1 milions d'euros d'ajudes que va concedir a Gama per a inversions.
I pel que fa a les dades de producció de llet, Menorca es manté estable i Mallorca davalla. La reunió anual entre govern i ramaders que s'ha celebrat a Menorca s'han analitzat el sector durant el 2025 i les principals preocupacions de les explotacions. Ens ho explica Ramiro López.
La producció de llet de vaca a les Balears durant el 2025 es va reduir un 3,7% respecte a l'any anterior. En total s'han produït 55 milions de litres, dels quals 47 provenen d'explotacions menorquines. A Menorca la producció es manté estable amb una baixada mínima del 0,3%, mentre que a Mallorca el descens és significatiu. Les explotacions han produït un 20,5% menys de llet. Escoltem a Fernando Fernández, director general d'Agricultura i Ramaderia.
Estamos ante un periodo de estabilidad en el sector lácteo de Menorca, con bastante marejada, por llamarlo de alguna manera, en Mallorca, pero que era una cuestión que arrastraba problemas estructurales importantes, y ahí es donde estamos ahora poniendo la fuerza.
El preu del litre de llet és una altra de les preocupacions del sector. A Menorca, el preu mitjà durant el 2025 va ser de 45 cèntims al litre, mentre que a Mallorca va arribar als quasi 52 cèntims. A més, que seria menorquina ha notificat que reduirà a partir d'aquest mes en 20 cèntims el preu del litre de quallada que compra els ramaders, una decisió que ha posat en alerta el sector agrari de Menorca. Ho denuncia Catalina Pons, presidenta de FACME.
Ja mos han anunciat que seria de batlla, vull dir que ja mos davallen la quajada i tornem a estar amb molta preocupació. La quajada ja des març serà 20 cèntims menys. Ja els preus ja és més amunt, tant de nitrat com de pienso, com de farratge, com de tot ja ha pujat. El petroli, la metzina, vull dir que tot.
El Pla Provilac del 2025 ha repartit 3 milions d'euros en ajudes. El gruix d'aquesta subvenció es fonamenta en criteris de modernització i digitalització de les explotacions. En total s'han processat 122 sol·licituds, 110 a Menorca i 12 a Mallorca, i se n'han acceptat 105.
A banda dels empleats de Gama, els treballadors de la cooperativa Sesplat de Sa Pobla a Mallorca també acabaran de fer feina el pròxim dijous 26 de març. Recordem que la Societat Agrícola, que és un dels principals portals exportadors de patata, tanca i surt a la banda degut a la situació del sector primari.
El gerent de Sesplat, Joan Company, explica que quedaven pocs pagesos operatius i assegura que s'ha fet un ERE d'acord amb els treballadors.
Se'n aniran cadascú a un nou lloc de feina o se'n aniran en espara. Els socis pagesos que teníem encara operatius, en el nostre apoio s'han anat col·locant a diferents comerços de la pobla. Aquí hi ha hagut un acord a fi de que no quedés cap productor fora una solució comercial que fes possible la continuïtat de la seva producció.
La societat, però, continuarà operativa.
Perquè ha de continuar en el procés de venda dels actius per poder agafar la liquidat suficient per liquidar tot.
Escoltau l'informatiu matí i Vetres Ràdio.
I d'altra banda, creix l'activitat dels arquitectes de les Balears entre el 2024 i el 2025, impulsada per les legalitzacions d'habitatges en rústic. Segons el Col·legi d'Arquitectes, el nombre total d'obres visades a les illes va augmentar un 28% en aquest període. Si se li resten les legalitzacions, el creixement és de tan sols el 6%.
Segons ha explicat el degà dels arquitectes, Bernat Nadal, 708 dels visats han estat per a legalització de tota una casa. Els arquitectes destaquen també l'increment de visat d'edificis de plurifamiliars en un 18,5%.
L'increment està influït per part de legalitzacions extraordinaris, la qual no implica creació de nou habitatge, sinó que és habitatge existent que s'incorpora a la legalitat. En un context de creixement poblacional continuat, aquesta combinació d'alta demanda i oferta limitada i elevat costos de construcció manté els preus en nivells molt alts i dificulta l'accés a l'habitatge per part de molt important part de la població.
Segons Nadal, la demanda residencial es manté sòlida tant per part de residents com de compradors europeus, cosa que fa pujar els preus. Pollença lidera aquesta creació d'habitatges en sòl rústic el 2025. El responsable de la demarcació de Mallorca del Col·legi, Joan Cerdà, considera que la legalització de cases en rústic està darrere aquestes xifres.
El que reflexen és l'incidència de les legalitzacions extraordinàries. Això és clarament perquè Pollença mai havia estat el primer. Veiem que darrerament, tant de ciutats l'any passat com d'aquest any, l'habitatge plurifamiliar va creixent, en certa manera. No? Quin problema hi ha? El problema hi ha és que el preu de l'habitatge no ha deixat de créixer de forma que pràcticament exponencial dels darrers anys. No?
A Mallorca, les obres visades pel col·legi han augmentat més d'un 27%. El darrer any també ha crescut més d'un 33% la xifra d'habitatges nous.
Es repeteixen per igual entre unifamiliars i plurifamiliars, però l'increment en unifamiliars és molt més elevat i s'acosta a nivells previs a la crisi immobiliària. A Mallorca se segueix la mateixa tendència, però en xifres més baixes. L'any passat es varen visar 341 nous habitatges i finalment a les PTUs es creixen molt els unifamiliars, 343 noves cases l'any passat. És la segona xifra més alta en els darrers 20 anys.
I encara de l'economia, després d'un inici de setmana marcat per la volatilitat, aquestes darreres hores el preu del petroli s'ha estabilitzat, se situa lleugerament a la baixa. El barril Brent cotitza als $87. Els mercats han respost de manera positiva a l'anunci del president dels Estats Units, Donald Trump, qui assegura que han destruït diversos vaixells minadors iranians a l'estret d'Hormuz, un punt clau per al trànsit de combustible. A Espanya, el govern central diu que està vigilant davant d'una possible crisi provocada per aquest conflicte a l'Orient Mitjà i ha anunciat que iniciarà una ronda de consultes reunides amb els grups parlamentaris i amb els agents socials. A més, el president Pedro Sánchez compareixerà dia 25 de març al Congrés per explicar la posició de l'executiu.
De moment, el Consell de Ministres no ha aprovat cap iniciativa anticrisi, tot i que el govern estatal assegura que en valoren per si la situació s'agreuja. La ministra de Transició Energètica, Sandra Aguessen, ha enviat un missatge de tranquil·litat, considera que l'escenari no és tan crític com amb la invasió d'Ucraïna, perquè la dependència espanyola del combustible de l'Orient Mitjà és molt inferior a la que es tenia amb el gas de l'est d'Europa.
Dar un mensaje de tranquilidad. Primero, la situación actual dista de la situación que vivimos durante la guerra de Ucrania. Nuestra exposición directa al suministro que llega a través del estrecho de Hormuz, hablamos de cantidades inferiores al 2% en materia de gas y del 5% en petróleo. Estamos dando seguimiento constante, estamos monitorizando la situación de los mercados.
El president de la gran patronal, la COE, ha reclamat una baixada d'impostos, especialment de l'IVA, per evitar, ha dit, que sigui Hisenda la que es beneficiï de la guerra. És Antonio Garamendi.
No necesitamos bonificaciones. El Estado lo que tiene que hacer también es tener la flexibilidad para ajustar esos precios de los impuestos. No consiste en trasladar a las empresas esa responsabilidad para que financien el asunto y sea el Estado el que luego parece que te regala algo. La lógica es que se reduzca lo que es el IVA.
Una petició a la qual s'ha afegit el Partit Popular, que rebutja l'escut social que va presentar fa unes setmanes el govern estatal per topar els preus quan hi ha una catàstrofe o un conflicte, una mesura que la portavoz parlamentària de la formació, Esther Muñoz, ha titllat de comunista.
Lo que pretendía el gobierno era una medida comunista pura y dura, que es que el gobierno, sin control del Parlamento ni de ninguna entidad, pueda modificar los precios a demanda. Oiga, ¿hay algo más comunista que eso? Que no cuenten con el Partido Popular. ¿Quiere que la gente pague menos por la gasolina? Que bajen impuestos como van a hacer en Portugal.
Mentrestant, continuen pendents de com evoluciona la guerra, on aquesta matinada hi han tornat a sonar les sirenes. L'Iran ha llançat una nova onada d'atacs contra Israel i asseguren que els míssils han colpejat el cor de Tel Aviv, també bases dels Estats Units a l'Iraq i forces navals del país nord-americà. La República Islàmica ha duit a terme l'ofensiva després d'haver viscut aquest dimarts una de les jornades més intenses de bombardejos perpetrats per Washington en territori iranià.
Això quan l'estret d'Hormuz és un dels punts més conflictius. Els Estats Units acusen l'Iran d'amenaçar la llibertat de navegació i com a resposta han abatut 16 vaixells minadors del país persa. L'inquilí de la Casa Blanca, Donald Trump, ha avisat que si Teheran posa mines en aquest enclavament estratègic patiran conseqüències militars mai vistes abans. La portaveu presidencial nord-americana, Caroline Leavitt, ha dit això. This campaign has been a resounding success. Ha afirmat que l'operació Fúria Èpica està sent un èxit rotund.
Mentrestant, els moviments diplomàtics no s'aturen. El president del Consell d'Europa, Antonio Costa, s'ha desmarcat del discurs de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, qui es va posicionar al costat dels Estats Units i d'Israel.
Costa ha defensat un ordre internacional basat en regles i ha advertit que l'unilateralisme no és el camí per resoldre els problemes mundials.
Freedom and human rights cannot be achieved.
Ha dit que la llibertat i els drets humans no poden aconseguir-se mitjançant les bombes, mateixa postura que la del ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez.
O la paz y las relaciones pacíficas entre estados, o el uso de la guerra como instrumento de política exterior, o el progreso o una involución histórica.
Per part seva, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en una entrevista a eldiario.es, ha defensat la coherència de la seva política exterior i ha rebutjat el gir de la presidenta de la Comissió Europea.
I atenció ara en aquestes xifres. El 92% dels estudiants de secundària dinen a casa, entre els que ho fan tan sols el 30% mengen plats precuinats o entrepans. És una de les conclusions que s'extreu de l'informe titulat Les cafeteries de l'IES, de les Balears com espais educatius i d'alimentació del migdia. Es presenta avui matí, ha estat elaborat per FAPA Mallorca. Miquel Àngel Guerrero és el director de FAPA Mallorca.
Els al·lots no queden sora baixa perquè se n'han d'anar a casa seva a dinar, sovint no viuen a de vores institut, i per tant és difícil implementar activitat d'hora baixa. I per una altra banda, no se posa una opció per dinar perquè els al·lots no queden per fer activitat d'hora baixa a l'institut. Per tant, després que se mossega la coa.
Només hi ha un únic institut de totes les Balears que té menjador escolars, l'IES Josep Sureda i Blanes. I anem en directe a Caterina Bany. Bon dia.
Bon dia. Aquí us puc explicar que en aquest centre de secundària de la barriada de Sant Goleu hi solen dinar, més o manco, hi solen quedar a dinar una vintena d'estudiants dels més de 700 que té aquest IETS. Per tant, hem de dir que els residuals són molt, molt pocs els alumnes que hi queden en sintonia en l'informe que heu anomenat ara. Ara que som, de fet, aquí al menjador, vos puc informar, vos puc dir que és molt petit, és de dimensions reduïdes, però ho té tot, té moltes prestatgeries, tot molt ben ordenat. Avui toca de menú, per exemple, sopa de bullit, de pollastre, i també amb verdures i fruita de postres. Hem de dir que la majoria dels alumnes tenen beca menjador, aquests que queden a dinars. Mònica Limiñana, directora del centre. L'escoltam.
No tots queden cada dia, hi ha alguns que només queden, per exemple, dimarts i dijous, i sobretot alumnat de primer, segon d'ESO, els més petitons, i la immensa majoria o la gran majoria són alumnes amb beca o perquè tenen qualque tipus d'ajuda que els permet accedir al menú, tot i que ja tenim un preu bastant adequat a la situació.
Aquí el menjador es veu com una eina pedagògica més, ja que els ajuda a prendre consciència dels aliments que són més equilibrats i també dedica el 10% dels productes, per exemple, són local de proximitat zero, del quilòmetre zero, també el 10% són ecològics, i m'ha cridat ara especialment l'atenció d'unes normes en entrar, que, per exemple, entrar amb ordre i calma i tranquil·litat, i, per exemple, una altra de les normes, no tudar i acabar-te el menjar del teu plat. Fins aquí, companys.
Informatiu Matí. Esports.
I ens atem ara als esports. Avui parlem de bàsquet. Hi ha derbi balear a la primera fet. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia, Estia. Menorca i Palmer Bàsquet s'enfrontaran a Vintalfa quan siguin les 8:30 del vespre en una nova jornada intersetmanal. El conjunt menorquí continua en posicions de play-off i només du dues derrotes en els darrers 10 partits. Javi Zamora és l'entrenador de l'Estia.
Y creo que vamos a tener que hacer un partido muy serio para intentar volver a esa filosofía de competir cada día y tener opciones de ganar. Así que, bueno, creo que espero que el ambiente también nos ayude, porque está la gente como loca con el partido. A pesar de ser entre semana, creo que va a haber un ambientazo y eso seguramente nos ayuda a competir mejor.
Pel que fa al Palmer Bàsquet, el conjunt mallorquí visitarà Vintalfa fora de la zona de descens, d'on va sortir després de dues victòries consecutives. Sentim el jugador Ander Urdiain.
Sí, totalmente. O sea, al final hemos conseguido sacar estos dos últimos partidos, que la verdad para nosotros eran muy importantes porque eran rivales directos. Entonces, bueno, son partidos que nos han dado mucho. El equipo está empezando a rodar mucho mejor. Estamos empezando a conocernos todos los jugadores. Y bueno, y al final yo creo que eso se nota en la pista.
I també avui, quan siguin les 8, el Fitbuy Palma rebrà a Son Moix la visita de l'Alacant. En futbol, el Real Mallorca farà avui una doble sessió d'entrenament a Son Bibiloni per preparar el pròxim partit contra l'Espanyol. Els vermells necessitaran sumar de 3 a Son Moix diumenge per agafar confiança en vista els 11 partits que resten per acabar la temporada. De fet, l'afició ha programat una gran rebuda a l'autocar de l'equip. Serà a les 12:15 del matí a la porta 0 de l'estadi. I pel partit, Martín de Michelis encara no sap si podrà comptar amb Antonio Raillo. El capità té molèsties a l'abductor i és complicat que arribi en condicions. Tampoc assegura la presència a la convocatòria de Javi Llebrés, que continua recuperant-se, i qui de segur no hi seran són els lesionats Cumbula, Asano i Jan Sales. D'altra banda, Jan Virgili patirà les conseqüències de la seva expulsió contra l'Osasuna i es perdrà aquest pròxim partit contra l'Espanyol. Un partit que podreu seguir en directe. Serà diumenge des de les 12 del matí a Ivetres Ràdio. A la Champions, l'Atlètic de Madrid ha agafat avantatge als vuitens de final, guanyant 5-2 al Tottenham, i el Barça va empatar a 1 al camp del Newcastle gràcies a un gol de penal de Lamine Yamal al minut 96. Sentim el jugador de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, autor de 2 dels 5 gols.
Muy contento. Bueno, el primer partido en casa, 3 goles de diferencia. Nada, no, nos deja muy bien para ir al partido de vuelta con muchas ganas. Contento, sirve para sumar, obviamente ayudar al equipo, pero para la confianza también, así que nada, feliz por eso. Muy lindo, la verdad, y sobre todo por la victoria, la gente que nos apoya, sobre todo en el recibimiento que hubo, espectacular, así que nada, queremos seguir por este camino.
Barça i Atlètic de Madrid jugaran el partit de tornada d'aquests vuitens de final el pròxim dimecres 18 de març, i avui a les 9 del vespre serà el torn del Real Madrid, que rebrà el Santiago Bernabéu al Manchester City de Pep Guardiola. Sentim l'entrenador Álvaro Arbeló.
Un gran rival, con grandes jugadores, con un gran entrenador, con el único objetivo de,
de ganar el partido, que es como vamos a salir al terreno de juego y muy motivados. La Champions, ya sabéis lo importante y lo especial que es para todos nosotros, y con esa mentalidad, esas ganas y esa ilusión queremos jugar este partido.
I acabam amb handbol perquè la divisió d'honor plata masculina, el Trasmàpia Eivissa, segueix en ratxa. El conjunt pitiús va aconseguir la cinquena victòria consecutiva i el cinquè la classificació en zona de play-offs. Sentim l'entrenador Eugenio Tilves.
Bueno, sí, hay que intentar aprovechar la buena dinámica y estirarla lo máximo posible. Creo que la primera vuelta muchos partidos también los perdimos por uno, estaba la cosa, siempre lo decimos, que Plata es muy igualada, y ahora pues quizás hemos sido capaces de ganar esos partidos igualados y hemos cogido esa dinámica que habláis y tirado para arriba.
Escoltau l'informatiu matí i Vetres Ràdio.
I hem arribat a les 8:30. Repassem ara quines seran les claus d'aquest dimecres. El ple del Parlament ha derogat sense sorpreses la llei de memòria democràtica amb els vots del Partit Popular i de Vox. La norma cau a iniciativa del partit d'Abascal 8 anys després de la seva aprovació.
El PP ha votat a favor després que el 2024 se n'abstingués. Els populars asseguren que la llei no ha servit per reparar les víctimes, mentre que l'Esquerra avança que si torna a governar la recuperarà.
I en aquesta hora la circulació és complicada. Els accessos a Palma connectam amb la DGT. Dani Fornés, bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pot ser, trobaran retencions importants si van cap a l'aeroport, a l'autopista de Llucmajor, a l'altura del quilòmetre 5, un poc tant de la sortida. Cap a Escolla en Rebassa s'ha produït un accident que entre diversos vehicles. L'accident no és greu, però han quedat vehicles ocupant el carril central i també l'esquerra. Això està ocasionant bastanta retenció, sobretot està afectant ja la via de cintura, pràcticament, des de l'altura de la sortida de l'autopista de l'Inca, ja trauran circulació lenta fins a l'arribada a l'autopista de Llucmajor. També les retencions habituals a les entrades a Palma, des de l'autopista de l'Inca i des de la carretera de Maracó, i poc més. La resta de dies, tranquil·litat. És tot, bon dia.
Gràcies, Dani. I es confirma un altre tancament a la indústria agroalimentària de Mallorca.
La cooperativa Sesplat de Sa Pobla, dedicada a l'exportació de patata, deixa l'activitat finalment el 26 de març.
Tot això mentre els 14 treballadors de Gama cerquen com impugnar l'expedient de regulació d'ocupació.
El grup DAM ha comunicat al comitè d'empresa de Gama les condicions dels acomiadaments. Els ha oferit 16 vacants perquè es puguin recol·locar 11 a Mallorca i la resta a la península.
I a Menorca, que seria menorquina, redueix en 20 cèntims el preu del litre de quallada que compra el ramader Axel Camarasa. Bon dia.
Una decisió que ha posat en alerta el sector agrari de Menorca. Aquest mateix mes de març serà el primer que els pagesos cobraran 3 euros per litre i no els 3 euros en 20. Una decisió que lamenten perquè coincideix, diuen, amb un encariment generalitzat dels costos. Aquesta qüestió s'ha posat sobre la taula en la mesa del sector lacti celebrada aquest dimarts, i el director general de ramaderia, Fernando Fernández, ha reconegut que la indústria lletera juga un paper important en la viabilitat de les finques. I és que, recorda, Menorca és on el llet té el preu més baix de tot Espanya.
I a Eivissa, el propietari d'un apartament de Platja d'en Bossa ha denunciat a la policia l'ocupació del seu pis a l'avinguda de Pere Matutes. Noguera, Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Una dona li va llogar l'apartament per passar-hi l'hivern, però en disposar de la clau, tot d'una va rellogar l'habitatge a altres persones, dividint a més l'espai en més habitacions. Les arribava a llogar a 850 euros mensuals. El propietari afectat ha explicat a l'Aranam que hi ha altres habitatges ocupats al mateix bloc i per la mateixa persona.
I 10 dies més de marge per a un matrimoni de Sencelles que s'enfrontava a un desnonament. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Denuncien que van ser víctimes d'una estafa després de llogar una casa a un fals propietari. La parella diu que va ser enganada per un home que els va llogar la casa fent-se passar pel propietari, però l'habitatge és d'una entitat bancària.
I avui a l'entrevista parlem de qüestions laborals.
Escoltau l'informatiu matí i Vetres Ràdio.
El secretari general estatal de Comissions Obreres, Unai Sordo, és avui a Mallorca. Una visita amb l'objectiu de presentar una nova campanya per mobilitzar a la classe treballadora davant la precarietat. Per això avui el tenim en directe a l'altra banda del telèfon. Unai Sordo, bon dia, buenos días.
Hola, buenos días, buen día.
Hoy presentan en Palma la campaña que están desplegando en todo el territorio llamada De las respuestas a la acción. ¿Por qué defienden que hay que movilizarse?
Bueno, porque estamos analizando que la situación económica de nuestro país es buena en términos macroeconómicos, hay más empleo que nunca, incluso los salarios medios están subiendo, pero esa bonanza no llega por igual a todos los bolsillos ni a todas las familias. Hay del orden de 10, 11 millones de personas asalariadas cuyos salarios llevan estancados en los últimos años y hay que pegar un arreón en la negociación de los convenios colectivos para subir esos sueldos de forma notable, ¿no? Y luego hay que tener en cuenta también cómo están evolucionando algunos precios, particularmente el de la vivienda, y ahora además la situación sobrevenida de la guerra en Oriente Medio, que puede tener un efecto fuerte también de incremento de precios, ¿no? Entonces se trata de movilizar para mejorar los sueldos fundamentalmente. El eslogan de la campaña es esa que has comentado, pero también otro que es salarios techo y tiempo, ¿no? Un poco sintetizando la idea esta de la mejora de las condiciones de trabajo y de los precios para la clase trabajadora.
Hablamos de unos precios de vivienda que en permanente aumento también aquí, sobre todo aquí en Baleares. ¿Cómo se debería responder a esta circunstancia, según su opinión?
Bueno, yo creo que hay que hacer muchas cosas y todas a la vez y durante bastante tiempo. Es decir, no hay una medida mágica para contener los precios de la vivienda. Yo creo que hay que promocionar más viviendas, pero garantizando que tienen precios asequibles, viviendas de protección o viviendas de precio asequible, fundamentalmente el régimen de alquiler, aunque no exclusivamente. Y luego hay que tomar medidas para que salgan al mercado las viviendas que están vacías o que no están siendo ocupadas, también a precios asequibles. Para esto se pueden habilitar políticas públicas. Hay ejemplos en algunas partes de España. Y luego hay que poner coto a la entrada de inversores que consideran la vivienda un bien especulativo, un activo financiero, y que no les importa absolutamente nada, ni siquiera si esa vivienda se utiliza para residir. Yo creo que esto, sobre una necesidad básica como es tener un techo, no se puede permitir, y por tanto hay que hacer muchas cosas, todas a la vez y durante bastante tiempo.
Usted hablaba también de las consecuencias de la guerra en Oriente Medio. Hace unas semanas que ya se habla del temor a una nueva crisis de incremento de precios por el crecimiento de los costes energéticos. ¿Cómo se puede proteger a los trabajadores?
Bueno, habrá que ver cómo evolucionan las cosas. La pinta no es buena, porque está claro que Trump ha desatado un conflicto en Oriente Medio con la idea de reconfigurar esos países, y el riesgo de que haya una escalada bélica no es menor, y esto puede tener efectos económicos, los está teniendo ya, primero en el incremento del precio del petróleo, del gas y de otras materias que provocan energía, y esto afecta al final a toda la economía. Y por tanto, pues hay que habilitar medidas, por ejemplo, como limitar los incrementos del precio energético, se hizo con la excepción ibérica en nuestro país. Habrá que tomar medidas sobre la evolución de los combustibles, ya se hizo también después de la invasión de Ucrania. Mañana tenemos una reunión con el gobierno, vamos a ver qué pone el gobierno encima de la mesa y vamos a hacer nuestras reivindicaciones, pero va a haber que tomar una serie de medidas seguramente durante bastantes semanas, si esto no para, porque bueno, la ofensiva de la nueva extrema derecha para cargarse el mundo, por decirlo de alguna manera, creo que no es flor de un día, viene para quedarse, ¿no? Si no lo ponemos remedio.
La patronal COE propuso ayer precisamente una bajada de impuestos frente al impacto económico de esta guerra. ¿Qué le parece esta propuesta?
Yo creo que hay que tener cuidado con las ocurrencias y hay que plantear medidas coherentes. No se puede a la vez pedir que haya una bajada generalizada de impuestos y movilizar miles de millones de euros para proteger las empresas, los empleos, los precios, el precio de los combustibles. Yo creo que hay que tener un poquito de coherencia. Mañana, insisto, veremos exactamente qué pone el gobierno encima de la mesa, qué plantean los empresarios. Yo no digo que no se pueda tomar alguna medida sobre algún tipo de impuesto de forma puntual, ya se hizo en su día con alguna rebaja puntual de algunos tipos de IVA, pero la solución mágica no es bajar los impuestos cuando precisamente vamos a necesitar movilizar un montón de millones de dinero público para proteger lo más vulnerable de la sociedad, que son los trabajadores, pero también en cierto modo un perfil de empresas, ¿no? Como ya se ha hecho en otro momento, ¿no? No puede ser que la patronal quiera las dos cosas.
Empezábamos esta entrevista hablando del acto hoy en campaña de la presentación de En Palma de la campaña que están desplegando en todo España, pero también más allá de este acto en el Teatro Sindical de Comisiones Obreras, hoy se concentran delante de las puertas del Parlament aquí en Baleares. ¿Qué reivindicaciones quieren trasladar al debate político e institucional?
Bueno, yo creo que en Baleares ahora mismo la calidad del empleo evidentemente es un reto, pero todo lo que tiene que ver con la vivienda, por lo que me comentan los compañeros del sindicato aquí, es una prioridad absoluta, ¿no? Es decir, la clase trabajadora tiene problemas enormes para encontrar un alojamiento. La gente joven prácticamente está imposible emanciparse de la casa de sus padres. Estamos teniendo problemas para alojar trabajadores de la hostelería, pero también de los servicios públicos que renuncian a plazas en este territorio porque es imposible y tienen que dedicar más de la mitad de su sueldo a pagar un alquiler y no digo ya una hipoteca. Están entrando inversores extranjeros que les importa un carajo si las viviendas se utilizan o no, es una forma de especular. Es decir, la vivienda es una reivindicación capital ahora mismo para Comisiones Obreras de Baleares porque es una necesidad básica para la clase trabajadora y por ahí va a ir buena parte de la reivindicación.
Bueno, pues hoy os concentráis delante de las puertas del Parlamento. También Comisiones Obreras presenta esta nueva campaña para movilizar a la clase trabajadora ante la precariedad y de todo. Hemos hablado hoy con Unai Sordo, que es el secretario general estatal de Comisiones Obreras. Gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotras. Hasta luego.
Amb aquesta entrevista, Unai Sordo, hem arribat a les 8:40 minuts. Canviant d'assumpte.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I avui també és el 11 de març, es commemora el Dia Europeu de les Víctimes del Terrorisme i en memòria de les víctimes de l'atemptat jihadista de Madrid l'any 2004, que va causar la mort de 193 persones i més de 2.000 ferits.
La Federació Espanyola de Municipis i Províncies ha convocat un minut de silenci a tots els ajuntaments com a record a les víctimes. A Palma serà a les 12 a la plaça de Cort.
I 3 persones han mort i 4 més han resultat ferides en un incendi a un edifici de Miranda de Ebro o Burgos.
Un foc que s'ha produït a darrera hora d'aquest dimarts. Març, dues de les persones ferides són menors de 11 i 7 anys.
Es restableix la línia R3 de Rodalies de Catalunya després de 50 dies sense servei per mort de l'accident de Gelida que va provocar la mort del maquinista.
De moment, l'Estat ha invertit 110 milions d'euros en obres d'emergència després d'aquest sinistre que va provocar un caos ferroviari sense precedents a Catalunya.
I les caixes negres dels trens accidentats a Ademús, a Còrdoba, dia 18 de gener, diuen que entre el descarrilament i el xoc varen passar 15 segons.
La Comissió d'Investigació d'Accidents Ferroviaris detalla de manera més precisa la seqüència del sinistre. Només 15 segons varen transcórrer entre allò que els investigadors denominen símptoma de descarrilament i la col·lisió entre el tren Irio i l'Àlvia.
I aquest dimecres s'inaugurarà la primera cimera contra l'odi organitzada per l'executiu espanyol. Reunirà experts internacionals i persones afectades pels discursos d'odi i per la polarització en unes jornades de debat.
A la trobada s'incidirà la necessitat de crear mesures de protecció per afrontar els riscos de la intel·ligència artificial davant la defensa dels drets humans. També està previst debatre sobre la influència de la desinformació per a la propagació de missatges hostils.
I l'exassessor ministerial Koldo García compareixerà avui per videoconferència en la Comissió d'Investigació d'Obres Públiques del Parlament de Navarra. García ja ha anunciat que no declararà.
La comissió ha acordat que la compareixença es faci de forma telemàtica després de rebre la comunicació en què es desaconsella que es desplaci des del centre penitenciari de Sota del Real, on es troba a la presó provisional. Serà la primera vegada des de l'inici del treball que un compareixent intervengui en línia.
I de la política, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Vox d'impedir governs a les comunitats autònomes després del bloqueig en les negociacions a Extremadura i Aragó.
Per la seva banda, Santiago Abascal de Vox augura unes negociacions dures a Castella i Lleó en el cas que hi hagi possibilitats de pactar entre les dues formacions.
Ahora está de moda en la política española el no gobernar. Hay gente que se presenta a las elecciones para no gobernar. Y además se presenta a las elecciones para no gobernar y para impedir que gobierne el que gane. Y resulta que son patriotas.
Somos los primeros que queremos un cambio de rumbo. Los primeros que queremos un acuerdo con el Partido Popular. El problema es que es muy difícil negociar con el Partido Popular.
Son ahora las 8:43. I continuem encara en clau laboral. El sou dels treballadors dels forns i de les pastisseries augmentarà un 21% gràcies al nou conveni del sector aprovat per UGT. S'aplicarà de manera progressiva amb increments del 7% cada any fins al 2028. Aquest acord arriba després de 5 anys sense renovar-se i amb molt de jornalers amb salaris per davall del mínim interprofessional.
L'entesa també inclou l'augment del plus de nocturnitat i dels serveis complementaris en el mateix percentatge. A més, unifiquen les taules salarials dels forns i pastisseries en una sola i el salari passa de calcular-se per dia treballat a establir-se com a salari mensual. Roberto Serrano és el responsable de negociació col·lectiva d'UGT.
un logro bastante importante. Hay que tener en cuenta que somos de las pocas comunidades, ¿vale?, autonómicas, que tenemos un convenio propio, un convenio de panadería y pastelería, porque ni siquiera a día de hoy existe convenio estatal, o sea, convenio a nivel estatal, a nivel nacional, ni siquiera existe porque tampoco hay patronal.
Els esforços ara aniran destinats a l'elaboració d'un conveni col·lectiu del sector de la fusta i del moble.
I la banca Marvo va guanyar 242 milions d'euros el 2025, un 1,3% més que l'any anterior, més va créixer per damunt del 10% en nombre de clients, inversions i volum de negoci, una bona salut econòmica que per als responsables de l'entitat s'ha aconseguit gràcies a les seves polítiques de solvència. José Luis Aceas, conseller delegat.
Celebramos en este 2026 100 años de vida, un siglo que, como nos gusta decir, anticipa un futuro con historia. Banca Mark celebra su primer centenario tras haber culminado un periodo de transformación en el que se han sentado las bases para iniciar una nueva etapa, siempre muy fiel a nuestro modelo de negocio.
Arribam a les 8 i 45 minuts, tot d'una, les desconnexions insulars.
Tres Ràdio, informatiu matí, edició Mallorca, Guillermo Ortega.
Són les 8 i 45 minuts, bon dia. 10 dies més de marge per un matrimoni de Sencelles que s'enfrontava a un desnonament. Denuncien que van ser víctimes d'una estafa després de llogar una casa a un fals propietari. La parella diu que va ser enganada per un home que es va llogar a la casa, com deien, fent-se passar pel propietari, però l'habitatge és en realitat d'una entitat bancària. Tot d'una, en parlant d'aquesta i altres qüestions, abans, però, volem saber com es circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Dani Fornés, bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues ara trobaran bastanta retenció a la via de cintura en sentit aeroport, en aquesta via, a l'autopista de l'aeroport, a l'altura del quilòmetre 5, un poc antes de la sortida cap a Escola de Rebassa. S'ha produït un accident entre diversos vehicles i han quedat ocupant el carril esquerre i també part del central. Això està ocasionant bastanta retenció. Ara mateix, a l'altura de la sortida cap a Valldemossa, a la via de cintura, ja trobaran la circulació lenta fins que s'incorporen a l'autopista de Llucmajor. Així és que, perquè i paciència si s'acuren per aquest punt. També retencions a les arribades a Palma des de l'autopista d'Inca, la incorporació via de cintura i algo de circulació lenta també a l'entrada de Palma des de la carretera de Maracó. És tot per molt bé. Molt bon dia.
Gràcies, Dani. En Facundo Tenagli, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
IV3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. IV3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
Cata Coll, campiona del món de futbol.
Si entrenaven nens, m'agradava més perquè volia ser millor que ells. De dir, soc millor, ho sé fer igual que tu. Si una nena vol ser futbolista, que lluiti per la que vol i pels seus somnis. Lluitadores, al final, una altra època que era més difícil, donar-li les gràcies. La igualtat és el partit clau. Continuem obrint camí.
Institut Balear de la Dona. Govern de les Illes Balears.
Escoltau la informació més pròxima a IV3 Ràdio.
Ho dèiem al començament, aturat el desnonament d'un matrimoni a una casa de Sencelles, asseguren que el suposat propietari els ha estafat i que l'immoble és en realitat d'una entitat bancària. Els llogaters tenen ara 10 dies més per presentar al jutjat la documentació que acredita que tenen un contracte de lloguer. Demanen, a més, un parell de mesos per poder trobar una alternativa residencial. Cristina Bausà, bon dia.
Bon dia. El matrimoni va veure l'anunci a través de Facebook i va contactar amb el suposat propietari que els va mostrar l'habitatge. Una caseta a fora vila on viuen des de desembre i paguen 700 euros al mes de lloguer. La sorpresa va arribar fa uns dies quan varen rebre un avís de desnonament. A més, des de dijous es troben sense llum ni aigua. Són els afectats Tomeu Bernassa i Maria José Ortiz.
A partir d'aquí, pues, suposo que vendrà un judici per nosaltres, però o mos quedam o mos n'anam. Hi ha un lletrero en el comptador que jo em pensava que era que s'havia fos un possible o havia saltat, perquè aquí dijous va ploure i vaig dir, menys si ha saltat automàtic. I vaig anar allà i vaig veure un paperet groc cap a la gesa. I m'ho van teatre corrent.
Són diabètica i demanen ser gelera per posar-se insulina. Jo ara mateix no tenc res, vaig fer la compra i tinc coses que ja he tirat i me queden per tirar, perquè s'ha posat dolent.
La comitiva judicial ha decidit ajornar el desnonament 10 dies i ara la parella ha de presentar el contracte de lloguer i més documentació relativa a l'estat de salut de la dona, que té diabetis i un 41% de discapacitat. El matrimoni espera que el jutjat tingui en compte la situació de vulnerabilitat en la qual es troben. Així mateix han presentat una denúncia per estafa contra l'home que els va llogar la casa.
Mentrestant, hem conegut que Pollença lidera la creació d'habitatges en sòl rústic el 2025, impulsat segurament per la legalització d'habitatges que compten com a nous a les xifres del Col·legi d'Arquitectes.
Segons les xifres del Col·legi, l'any passat es varen visar a Pollença 152 habitatges unifamiliars, 115 dels quals en rústic. Palma lidera la creació de plurifamiliars lliures amb 861 cases noves. A Mallorca, les cases visades han augmentat més d'un 27% al darrer any. També ha crescut la xifra d'habitatges nous, un 33%, fins a arribar als 3.611 l'any passat. El responsable de la demarcació de Mallorca del Col·legi, Joan Cerdà, considera que la legalització de cases en rústic està darrere aquestes xifres.
El que reflexen és l'incidència de les legalitzacions extraordinàries. Això és clarament perquè Pollença mai havia estat el primer. Veiem que darrerament, tant de ciutats l'any passat com les d'aquest any, l'habitatge plurifamiliar va creixent, en certa manera, no? Quin problema hi ha? El problema hi ha és que el preu de l'habitatge no ha deixat de créixer de forma que pràcticament exponencial dels darrers anys, no?
I a tot això, t'ha referida denunciat que s'han urbanitzat 15 quilòmetres quadrats de sòl rústic en una dècada, una superfície equivalent a tot l'arxipèlag de Cabrera.
L'organització conservacionista ha anunciat un manifest en què demana protegir fora vila de xalets i centrals fotovoltaiques com a primera mesura d'una campanya amb què recorrerà els municipis per informar amb dades i imatges del procés d'urbanització rural que pateix l'illa. T'ha referida adverteix, a més, que lluny de frenar-se el procés s'està accelerant, de manera que mentre que els anys 2015-2021 Mallorca va perdre 141 hectàrees de cultius i boscos cada any, en el període 2021-2024 el ritme de destrucció es va accelerar fins a les 187 hectàrees.
Més qüestions. L'Ajuntament de Manacor ha aprovat una revisió de les tarifes d'aigua. El municipi ha crescut en 10.000 habitants i els preus no s'havien actualitzat d'acord amb la nova demanda. A més, s'han aconseguit reduir les fuites fins a un 35%.
El 70% dels abonats pagarà pràcticament el mateix, però el 30% restant sí que notarà increments, sobretot o notaran els grans consumidors, aquells que gasten més de 24 metres cúbics d'aigua, que pagaran al voltant de 170 euros més. El nou sistema tarifari per trams s'aprovà a nit passada en el pla municipal. L'Ajuntament afirma que era necessari perquè el sistema no s'actualitzava des del 1989 i així els obligava a fer recursos hídrics que, recordem, durà l'aigua en alta a Manacor d'aquí a uns anys. Sebastià Llodrà és el president de l'empresa pública SAM.
Que són tarifes per garantir la sostenibilitat, responen a la situació actual. El que vendrà amb arribar a aigua potable serà una altra cosa, però la situació actual és aquesta, i el best cas és ara, també. I el que permetran també serà també invertir en la renovació.
I reobert el pont de Riuet de Sillot després de 8 mesos en què els visitants que volien travessar-lo ho havien de fer per unes planxes de formigó damunt l'arena.
Es va haver de tancar per l'estat de deteriorament que presentava. Els ajuntaments de Manacor i Sant Llorenç hi van invertir prop de 500.000 d'euros per renovar l'estructura metàl·lica i la passarel·la de fusta per garantir la seguretat. Han estat 8 mesos d'obra per tenir el nou pont de Sillot acabat, però el resultat ha valgut la pena, segons asseguren els veïnats.
Una bona feina perquè està impracticable, havies de passar per la part de baix i, en fi, ni l'han deixat bastant o molt bé.
La veritat és que ha estat un molt de temps d'espera, però el pont ha quedat perfecte, perfecte, en llums, està molt bonic. i quan passa per aquí està perfecte, molt bé.
L'obra s'ha pagat entre els dos ajuntaments, a qui beneficia la instal·lació, i ha costat prop de 500.000 d'euros. Miquel Oliver és el balde de Manacor.
Arrel de la torrentada del 89 se va construir aquest pont, i són aquestes coses que ho han dit en diferents ocasions. Són competència d'alguna administració, però qui de veres s'encarrega són els ajuntaments que tenim a part i banda.
I l'Institut de Sineu acull la primera xerrada del programa Festes Segures. Policies, tutors i responsables del projecte han explicat a les famílies els riscos que poden trobar els joves a les festes populars.
Excés d'alcohol, consum de vapejadors i altres drogues, i a més agressions sexuals, baralles i persones tirades al carrer. Aquests són alguns dels problemes que s'han trobat els policies locals en els ambients de festes patronals, horabauxes o quintades. Amb la seva experiència han elaborat un manual per a les famílies i les escoles. El coordinador del programa Festes Segures, Rafael Coves, recomana no normalitzar certes conductes.
La qüestió que tenim més estesa, que són ocomatílits, el que hem d'evitar és normalitzar el consum d'alcohol. Tenim famílies que són les mateixes que el compren, l'alcohol. Molta gent dona balles, du ginebets per por en l'excusa de poder-me defensar si me passa res. I això és un perill, ja s'expliquem, és un perill molt gros. D'un ginebet a la butxaca només pot causar una persona que acabi a l'hospital i l'altra detinguda un calabozo.
Arriba a les 8:55 minuts, contra informació aquí a IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Ja hem arribat a les 8:55 minuts. Moment ara per la cultura aquí a IB3 Ràdio. I comencem amb una data. Dissabte, dia 21 de març, el teatre celebra la seva gran festa i ho fa amb un repte dirigit a tots els espectadors. Que no hi hagi cap butaca buida. És una iniciativa que ha nascut a Catalunya i que ja agrupa més de 200 escenaris, 9 dels quals de Mallorca.
Parlant de 6 teatres públics i 3 de privats, espais com el Maruja Alfaro, Mariterra, el Teatre del Mau, l'Auditorium, que s'afegeixen a aquesta crida, això sí, de moment, sense modificar programació ni tampoc oferir descomptes o avantatges. La idea, bàsicament, és posar en relleu aquesta jornada i recordar, com apunta Marcos Ferragut, el director de l'Auditorium, la importància de les arts escèniques en aquests temps d'intel·ligència artificial.
L'experiència d'anar a un espectacle en directe, ja sigui un concert, una obra de teatre, un musical, dansa, òpera, serà l'únic que realment podràs gaudir i que no t'enganyin. I a més que serà una experiència única només per tu. L'experiència real jo crec que té molt de futur.
Optimisme que comparteix també el director general de Música i Arts Escèniques de l'Ajuntament de Palma, Rafael Brunet, per a qui l'augment d'espectadors als teatres públics de ciutat, un 167 més des de l'any 2023, demostra la importància d'aquest sector.
La programació teatral és el gran eix central de tota l'activitat cultural d'una ciutat o d'un poble. O sigui, si no tenim una bona programació artística en els nostres teatres, no tenim cultura.
A banda de les Balears i de Catalunya, aquesta iniciativa, aquesta cap butaca buida, s'hi afegeixen també sales de València, d'Andorra i de Buenos Aires.
I apunteu-vos un nom a l'agenda musical d'aquest estiu. El Festival El Jardí de Mallorca acaba d'anunciar la incorporació de The Corrs el 15 d'agost.
La banda irlandesa torna a Mallorca 20 anys després de la seva primera i única actuació i ho farà per repassar els seus grans èxits al Jardí, al recinte del Mallorca Live. Les entrades per a aquesta actuació, com dèiem, dia 15 d'agost, ja estan a la venda.
I continuem ara amb més música. No haurem d'esperar tant per escoltar en directe el Batec de l'Illa, el primer treball discogràfic, Sandra, del grup mallorquí Sedàs. El debut de la formació creada l'any 2023 parteix de la música d'arrel per oferir-ne una lectura actual. Serà diumenge a migdia al bastió de Sant Ferran d'Alcúdia.
Aquest projecte neix de la mà dels germans Martorell, Ànimes del Mallorca, en temps de Toni Roig. Després de 3 dècades de trajectòria musical, han impulsat aquest nou grup juntament amb altres músics, podríem dir, de solera. El Batec de l'Illa combina sonoritats tradicionals amb textures més modernes i inclou 13 peces, algunes d'origen tradicional i altres composicions pròpies de diferents membres del grup. La presentació oficial d'aquest treball, com dèiem, serà diumenge i ens explica alguns detalls Manel Martorell, que s'encarrega de les cordes del grup.
Diumenge, a les 12 del migdia, en el bastió de Sant Ferran, al Cudi, farem la presentació del disc, que serà una passada perquè és un espai molt xulo, que és dins una carpa de circ, i ja és un espai que surt de lo habitual dels nostres concerts, i per això serà un concert especial amb col·laboracions i amb una interpretació ben xula del disc.
Parlant de col·laboracions, el disc compta amb la col·laboració especial de Biel Majoral, el tema Nova Vida, en què recita un poema de Blai Bonet. La portada i les il·lustracions del llibret del disc són obra del dibuixant Miquel Jaume.
El considerem tot una obra d'art en si, perquè com has vist les portades, el que és la maquetació, els dibuixos interiors, tot és fet a mà, fet per Miquel Jaume, és el nostre baixista.
Diumenge, aquest acte, aquesta presentació, servirà també per donar a conèixer en directe aquest projecte que aposta per renovar la música d'arrel i mantenir viu el patrimoni musical de Mallorca.
I són ara les 9. Repassam les qüestions més destacades d'aquest matí de dimecres. Després d'un inici de setmana marcat per la volatilitat aquestes darreres hores, el preu del petroli s'ha estabilitzat i se situa lleugerament a la baixa. El barril Brent cotitza $87. Els mercats han respost de manera positiva a l'anunci del president dels Estats Units, Donald Trump, qui assegura que han destruït diversos vaixells minadors iranians a l'estret d'Hormuz, un punt clau per al trànsit de combustible.
A Espanya, el govern central assegura que està vigilant davant una possible crisi provocada pel conflicte a l'Orient Mitjà i ha anunciat que iniciarà una ronda de consultes amb els grups parlamentaris i els agents socials. N'han parlat a l'informatiu Matí amb el secretari general de Comissions Obreres, Unai Sordo, que avui participa en diversos actes del sindicat.